Informatius Radio Pego. Allò que t'ajuda a estar al dia del que passa al costat de casa, al poble, a la comarca. Allò que t'afecta, que t'importa, te ho expliquem als informatius de Radio Pego, la ràdio de proximitat, la teua. Actualitat, rigor, veus expertes, veus veïnes, immediatesa i, per descomptat, proximitat. Informatius Radio Pego, amb Sara García.
Hola, com esteu? Esperem que celebren com toca el Dia Mundial de la Llibertat. Últimament, tan de moda, però alhora cada vegada com amb menys espais reals, més amenaçada. El 23 de gener es commemora este dia amb la finalitat d'enaltir la importància d'este dret universal. La llibertat concebuda com la possibilitat de decidir per si mateix sobre la pròpia conducta i sobre el sentit o la configuració del propi ésser, la qual comporta una capacitat d'elecció entre diferents alternatives, sense coercions ni obligacions. Sempre, això sí, tenint en compte que vivim en societat i cal respectar-se a si mateix, però també a la resta. Llibertat també com a estat o condició del qui no és esclau o esclava. Repassem titulars amb Carolina Ferrer, que està al control tècnic. Amb nervis, així afronten la seva presentació pública el capità Teo Llambies i l'ambaixadora Merche Franqueza. Esta vesprada de divendres, dins els actes del mig any de Moros i Cristians de Pego, s'oficialitzarà qui estarà al capdavant de les tropes del bàndol de la Mitja Lluna i de la Creu. Les dos filades ja fa uns mesos que ho van donar a conèixer per les seues xarxes socials, però serà esta nit quan enceten el seu mandat. Serà durant el concert que oferirà l'agrupació musical de Pego al seu local, després d'una cercavila des de la plaça del Mercat, un acte que la Junta Coordinadora de Moros i Cristians de Pego intentarà, doncs, que els càrrecs amb aquest acte se senten com a casa. Dissabte la festa continuarà al matí a la plaça del Mercat i a la vesprada es produiran dos arrencades a les 19 i a les 20 hores. Pego rep les delegacions turca i hongaresa del projecte europeu Erasmus Plus amb l'objectiu d'implantar la robòtica en el currículum escolar pegolí. L'Ajuntament de la localitat lidera esta iniciativa que va començar a caminar el passat mes de setembre amb una visita a Turquia. El projecte, presentat a la Unió Europea, té com a objectiu millorar l'ocupabilitat proporcionant habilitats avançades en robòtica, tecnologia de sensors i innovació. Tabernacle de Carles Muletes, l'últim i probablement el seu millor llibre, és el que afirma Tomàs Llopis. L'escriptor presentarà esta vesprada de divendres a la Biblioteca Municipal de Pego el darrer poemari de Carles Mulet, una obra que recull creacions de l'autor de Gata escrites al llarg de l'últim quart de segle.
Actualitat, informatius, Ràdio Pego, Sara García.
Mig any de Moros i Cristians de Pego significa festa, germanor i tret d'eixida del calendari d'activitats que culminarà a finals de juny. El mig any, però, també és el moment escollit des de fa uns anys ençà per a oficialitzar qui estarà al capdavant del bàndol moro i del bàndol cristià. Enguany, la fila Feixucs ostenta la capitania i la fila Templàries és ambaixadora. I, tot i que ja fa uns mesos que les dues filades han anunciat per xarxes Qui ha estat l'escollit i l'elegida per a ostentar els càrrecs de més prestigi dins el món fester serà esta nit de divendres quan formalment se'ls entregaran els distintius per afrontar la capitania i l'ambaixada en condicions. La Fila Feixux ha decidit que Teo Llambies Abad siga el capità. És un dels seus membres més veterans, un històric, atès que és cofundador de la Fila. Des del 1981, quan ell i altres joves inquiets van decidir emprendre aquella aventura, la Fila Feixux va esdevenir una part important de la vida de Teo Llambies, dedicant-li moltes hores. Ell té un paper actiu i per això, entre els seus companys, és tota una institució. No obstant, malgrat els anys i l'experiència d'haver organitzat 6 capitanies, l'actual, la 7a, en la que assumix la màxima representació dels moros i cristians de Pego, doncs Teo, sent capità, afronta este repte nerviós.
Nerviós. Però bueno, dins del nervi, il·lusionat i penso que el tornem a mar, segur.
La Fila Templàries va ser l'última en crear-se a Pego, era l'any 2007, i enguany s'estrenen com a ambaixadores. Afronten el repte amb més ganes que mai i ho fan amb Merche Franqueza Sánchez com a màxima representanta. Ella ostentarà la vara de comandament de les tropes cristianes este 2026 i, com expressava el capità, també se sent nerviosa, tot i que li resta importància.
Nerviosa, això en mi és normal, el grapat de nervis, però la veritat que ho ha portat supercontrolat. Molt bé, m'agrada molt bé el càrrec.
Per a tots dos, esta nit serà, per tant, especial, perquè és el primer acte en el qual ja ocuparan el que són capità i ambaixadora. Un acte, el d'avui, que és dels més emotius per a la Junta Coordinadora de Moros i Cristians de Pego, perquè intenten que els dos càrrecs se senten com a casa i, sobretot, recolzats. És el que expressa la seva presidenta, Núria Gómez. Per això, desitgen que tant Teo Llambies com Merche Franqueza gaudisquen de l'acte que s'ha organitzat amb molta il·lusió.
Per a la Junta Coordinadora, este és un dels actes més emotius en el sentit de que el que intentem és que els dos càrrecs es senten com a casa, que es senten cuidats i sobretot recolzats, no només per la coordinadora, sinó per tots els moros i cristians de Pego. I esperem que gaudisquen en tota la il·lusió que els hem muntat l'acte, que jo estic segura de que sí, i de les peces de música que també estan dedicades, en este cas tenim dos peces dedicades a les filades que tenen càrrec, així que moltíssima sort, espero que disfruten molt d'aquest any i que sàpiguen, que ells ja ho saben, però ho torno a dir així, que tenen tot el nostre recolzament i el que necessiten estem així.
Tot i que és difícil saber a aquestes altures com es desenvoluparà la capitania i l'ambaixada d'este 2026 i per això als màxims representants de la festa els costa projectar què n'esperen, Teo Llambies i Merche Franqueza coincideixen a destacar que els agradaria que isquera bé.
Uf, això és complicat. Que es queda tot bé, la festa per supost que fora el millor que sabem fer i el que puguem fer i sobretot això, la gent disfrute de la capitania i de l'ambaixada.
Per la gent que som, pues, que mos es queda tot bé, tot perfecte i jo crec que va així molt bé i això, i que la gent disfrute que es quede el record d'aquest de enguany del 2026.
Recordem els actes del mig any de Moros i Cristians de Pego previstos per avui i demà. A partir de les 8 d'este divendres 23 de gener, Cercavila, des de la plaça del Mercat fins al local de l'agrupació musical de Pego, recordem que està al carrer Ràfol d'Almúnia. I a les 8 i mitja, concert de l'agrupació musical, concert de música festera i presentació dels càrrecs. Per a dissabte, des de les 11 i fins a la 1, 5a trobada festera infantil amb activitats per a la xicalla a la plaça del Mercat. De fet, la plaça del Mercat serà l'epicentre de la festa, perquè a partir de la 1 i fins a les 3 aproximadament, el que hi haurà seran desfilades de les filaes adultes i per la vesprada, a més de festa amb barra a càrrec de la fila ambaixadora. I com dèiem, per la vesprada a les 7, primera arrencada de Moros i Cristians de Pego 2026 des de la plaça del Mercat, al capdavant de la qual estarà la fila capitana, fila Feixux, i la fila ambaixadora comandarà les tropes cristianes. A les 8 de la vesprada serà la segona arrencada, en este cas des de el Pla de la Font.
Els informatius a Ràdio Pego.
Millorar l'ocupabilitat de la gent jove a través de la formació avançada en robòtica és el focus principal del projecte Erasmus Plus, finançat pels fons europeus que lidera l'Ajuntament de Pego i que compartix amb Turquia i Hongria. Sobre esta base, els tres socis, Espanya representada per Pego, Turquia i Hongria, han desenvolupat un projecte que inclou la creació d'unitats didàctiques de robòtica per a que els xiquets i les xiquetes puguen ensenyar-se a programar d'una manera fàcil. És el que ha explicat la regidora de projectes europeus, Laura Castellà, durant la visita a Pego de les delegacions turca i hongaresa. En estar les unitats didàctiques de robòtica aprovades per la Unió Europea, l'alumnat que les complete tindrà en el seu currículum un certificat que acredita que tenen els coneixements en esta matèria.
Dins del projecte el que s'ha fet és crear unes unitats didàctiques per a que els xiquets menudets o a partir d'una certa edat puguen ensenyar-se a programar d'una manera fàcil. Aquestes unitats didàctiques han sigut aprovades per la Unió Europea, per tant, els xiquets o els adolescents que desempenyen aquestes unitats didàctiques tindran en el seu currículum un certificat com a que tenen l'inicial de programació. Vale? Entonces, lo que anem a parlar així ara és de com anem a implantar aquestes unitats didàctiques en el nostre municipi, com estan implantant les ells i a quedar per la pròxima activitat, que serà en Hongria.
Este projecte Erasmus Plus es va encetar a finals de l'any passat, durant el mes de setembre, amb la visita a Turquia d'una delegació pegolina i hongaresa. La manera d'impartir la formació professional a Bozulyuk, a la província de Bilecik, va determinar que el projecte començarà a caminar allí. El sistema educatiu de l'AFP conté ingredients que el consistori pegolí considera idonis per aconseguir una ocupabilitat jove del 100%, com passa a Turquia. Es tracta d'un sistema de formació mixta, semblant a la formació professional espanyola, que combina la formació teòrica amb el treball directe en empresa. Alternen 3 dies de formació a l'aula i 2 dies de treball en empresa, una ocupació que es remunera des de l'empresa. Una circumstància que trasllada a l'estudiantat la responsabilitat de la tasca encomanada, així com la implicació en l'empresa, que té confiança en allò que fan. És el que explicava aleshores Laura Castellà. L'equip participant va tindre allà l'oportunitat d'inspeccionar en persona el treball d'un cicle formatiu de robòtica que s'estava duent a terme a Bozulyuk. Durant esta revisió van avaluar com el treball local s'alineava amb els objectius del projecte. A Pego es visitarà un dels centres educatius que no imparteix robòtica per exposar-los el projecte i començar a implantar-lo.
Anem a fer una reunió de coordinació per a fer el seguiment de tot el projecte. Anem a visitar un d'escoles que no fa robòtica per tal d'implantar això, que els ha paregut molt interessant, i després fem una degustació de paella i de zumo de taronja.
Avui podem dir, per tant, que s'ha donat un pas més que aproxima Pego a l'objectiu de millorar l'ocupabilitat de la gent jove proporcionant habilitats avançades en robòtica, tecnologia de sensors i innovació. Un objectiu que passa per valoritzar la formació professional, dotant-la, per exemple, d'un programa especialitzat en transformació digital i innovació que permeta combinar de manera efectiva l'experiència curricular i la laboral real.
Estigues al dia. La informació a Ràdio Pego.
Tabernacle és l'últim poemari de Carles Mulet. L'autor de Gata de Gorgos recull en esta obra poemes escrits al llarg de 25 anys. És per això que l'escriptor Tomàs Llopis, qui el presentarà esta vesprada a Pego, afirma que Tabernacle és l'últim i probablement el millor llibre de Carles Mulet. La presentació serà esta vesprada a les 7:30 a la Biblioteca Municipal. Estarà amb Tomàs Llopis, l'autor, Carles Mulet, i el regidor de Cultura, Josep Mengual.
Tabernacle de Carles Mulet és probablement el seu millor llibre, l'últim i el millor llibre. I això és perquè Carles, des de sempre, jo el conec des de la infància, Carles sempre ha volgut construir-se una veu poètica i literària pròpia i ho ha anat fent a poc des del seu primer llibre fins ara, ha anat destil·lant i ha anat depurant el llenguatge. I com a poeta ha arribat a un moment d'una síntesi preciosa, d'una sonoritat interessantíssima i d'una proposta poètica molt singular.
El poemari, tot i que dividit en tres parts, es manté totalment unitari, descriu Tomàs Llopis. El títol complet de l'obra, Tabernacle, tríptic, eròtico, amorós, indica que estem davant una història d'amor que arranca des de la seva pròpia experiència i al mateix temps també des d'una llarga tradició literària del tema amorós que ve des del Càntic dels Càntics. I és que justament el Càntic dels Càntics de Salomó és el poema d'amor més celebrat de la literatura universal i alhora un dels més controvertits, i és potser per això que este llibre bíblic fascina Carles Mulet, una obra que entén que va iniciar la sacralització de l'erotisme, del desig i de l'amor mundà.
Tabernacle diu que és un tríptic eròtico-amorós. Eròtico-amorós vol dir que és una història d'amor que arranca des de la seva pròpia experiència i al mateix temps també des de la llarga tradició literària del tema amorós que ve des del Càntic dels Càntics i va repassant tota una sèrie de referències literàries que ell va fent. El llibre, dividit en tres parts, es manté totalment unitari.
Durant la presentació, Tomàs Llopis intentarà, a través de la conversa amb Carles Mulet, esbrinar referents, relacions, sentiments. Tot això, doncs, esta vesprada.
Intentarem, amb un diàleg amb l'autor, anar esbrinant quins són els referents, quines són les relacions i quins són els sentiments que destil·la este Tabernacle, que per a mi, ja dic, és un fet importantíssim des del punt de vista literari.
Actualitat, informatius, Ràdio Pego, Sara García.
I un apunt esportiu, perquè avui hem conegut que el 30 d'agost la Vuelta passarà per Pego. La serp multicolor que dibuixen els ciclistes professionals de la Vuelta a Espanya recalarà a la província d'Alacant durant la novena etapa, aquest diumenge 30 d'agost, per a disputar una jornada d'altíssima muntanya. Partirà de la Vila Joiosa i des d'allí el grup s'endinsarà cap a l'interior i passarà entre d'altres pobles per la Marina Alta, pobles com Parcent, Orba, Sagra, Pego, Alcalà de la Jovada, Beniaia, per a enfilar cap a Tollos i altres municipis del comtat. I pel que fa a la previsió meteorològica, avui tenim un dia amb variabilitat perquè, tot i que ara tenim el cel ras, esta vespre de nit apareixeran núvols i fins i tot tenim un 55% de probabilitat de precipitació a partir de la vesprada i per la nit, sobretot. Temperatures avui entre els 8 graus de mínima i els 17 de màxima i el vent més moderat que el que vindrà. perquè avui el que queda de dia estarà entre 5 i 15 quilòmetres per hora, bufant de component principalment sud-oest. Però demà dissabte començarem el dia amb nuvolositat abundant, núvols que aniran desfent-se a mesura que avance i creme cada vegada més el sol, i tindrem doncs això, moltes ullades de sol a partir del migdia i de vesprada, i els núvols aniran retirant-se de nou cap a la nit. Temperatures demà dissabte entre els 7 graus de mínima i els 14 de màxima, i el vent serà protagonista sobretot de matinada. De fet, l'AEMET ha activat l'avís groc per vents a partir de les 4 del matí i fins a les 12, perquè les ràfegues poden ser d'entre 50 i 60 quilòmetres per hora de component oest, és a dir, de ponent. I per això, avís per fenòmens costaners, no per vents, sinó per fenòmens costaners, però, com diem, el vent serà important. Aleshores, entre les 6 i les 12 del matí baixarà la intensitat, però després tornarà a partir del migdia a agafar força i bufarà entre 25 i 35 km per hora. Diumenge, en principi, també tenim l'avís per fenòmens costaners activat, en aquest cas des de la mitjanit i fins a les 8 del matí. I doncs continuarà bufant amb força entre 35 i 30 km per hora de manera constant durant tot el dia de diumenge, i les temperatures molt semblants, 10 graus de mínima, 17 de màxima, i el cel que estarà ennuvolat, però també veurem ullades de sol al llarg del diumenge 25 de gener. Fins ací l'informatiu d'avui divendres 23 de gener. Moltes gràcies per ser fidels, per estar ahir a l'altre costat acompanyant-nos i escoltant-nos. I nosaltres, doncs, desitjar que acabeu de passar una molt bona jornada, que el cap de setmana siga molt profitós, i tots aquells i aquelles que siguen moros i cristians que gaudisquen del mig any. Ens retrobem ací a la 107.8 de l'FM, a Ràdio Pego, a partir de dilluns. Adeu. Wow.